En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Esperada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda de divendres, ja per fi, 7 de novembre, dia divendres en el que obrirem les portes del Rebost per a parlar del Dia Mundial del Torró. Jo sé que a les meves companyes els agrada molt. Andrea Gut, què tal? Bona vesprada.
Sí, efectivament.
Núria Moreno, bona vesprada. Dos amants del Torró, tres.
Sí, Isaac
Sancho, el nostre tècnic, també del Nadal, que ja queda, bueno, queda res, queda, encara queda, però és veritat que en un dia mundial com és el del torró,
ja pues, podem començar el compte enrere, no?
Ja està oberta la veda de menjar torró. I aunque jo n'he menjat tot l'any, i si és de Xixona, evidentment, molt millor. Sí. Doncs avui ens centrem en el torró, farem repassar els nostres plans gastronòmics, l'agenda gastronòmica, que farem un recorregut per Aspe, per Torrevella, per també Vinaròs, per València, en fi, totes aquestes cites gastronòmiques que tenim al calendari que no ens podem perdre. I també anem a celebrar que estem en el cap de setmana, en el dia de les llibreries.
La celebració de llibres, que sempre és bon moment per a celebrar-ho. Sí, des d'ahir fins a l'11 de novembre, a València, celebra el Llibreries Fest durant tota la setmana. Moltíssimes coses, moltíssimes activitats, exposicions en totes les llibreries de la ciutat, i hem volgut explorar un poquet sobre aquesta figura del llibrer, no? El guardià del paper. Sí. I hem anat fins a una llibreria mítica d'ací de València, que precisament és la llibreria del president del Gremi de Llibres, que és el que organitza aquesta activitat, i ens ha contat moltíssimes cosetes de la nova figura del llibrer actual, i també hem parlat amb molts clients sobre si preferissin el paper, si preferissin el digital, quins gèneres, què busquen quan van a una llibreria, en fi, moltíssimes cosetes sobre llibres avui.
Així tenim una escriptora i lectora en potència, és Núria, veritat. Tu què preferixes? Diu, sóc jo? Sí és. Tu què preferixes, paper? Tu eres molt de mantindre l'essència del paper. Paper, no?
Però he de dir que tinc un llibre electrònic que utilitzo quan viatge.
Això m'ho ha dit molta gent, sí? que tenen tots els aparells possibles per a llegir, però que sempre preferixen el llibre.
És més còmode per a viatjar, per a ahorrar-nos un poc de pes.
Jo reconec que on estiga el llibre de paper, però vaig a cadascú.
Exactament. Doncs bé, avui parlem de tot això en esta mitja horeta que compartim fins a les 3 del migdia, Comunitat Valenciana en la Onda, de cosetes vàries, però primer ens centrem en l'actualitat informativa, també per als oients que s'incorporen ara o que van i venen, estiguen on estiguen. Anem a informar-los del que és notícia avui. Núria.
Doncs comencem, si et sembla, perquè la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, ha citat com a testimonis el 21 de novembre al síndic del PP en les Corts, que també és secretari general del PP valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, i també aquest mateix dia a l'amo del Ventorro, el restaurant on va dinar el president ara en funcions, Carlos Mazón, amb la periodista Maribel Vilaplana, aquest 29 d'octubre. D'altra banda, el president Mazón compareixerà dimarts que ve a la vesprada a partir de les 4 en la comissió d'investigació sobre la Dana en les Corts. Per a aquesta sessió estaven citats el president del govern, Pedro Sánchez, diversos ministres, també la delegada de l'executiu central, Pilar Bernabé, però de moment només Pedro Sánchez, la vicepresidenta Maria Jesús Montero i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han excusat la seva assistència. Cal dir que al tractar-se d'una comissió a nivell autonòmic poden ausentar-se, no és obligatòria la presència dels càrrecs del govern. Respecte al format de com compareixerà Amazon eixe 11 de novembre, serà el mateix format que s'utilitza en les sessions anteriors. Primer intervenen els quatre grups parlamentaris, PP, Vox, Compromís i PSPB, i després tindrà Amazon un temps de 15 minuts per a respondre a les seues preguntes. Per al que no hi ha data, i no ens cansem de dir, és per a les compareixences dels representants de les associacions de víctimes en aquesta comissió d'investigació de les Corts. Els socialistes, d'altra banda, han demanat que s'inste a Amazon a que porti a aquesta sessió del dimarts la factura del dinar del restaurant del Ventorro, i Partit Popular i Vox, que tenen majoria en la mesa de les Corts, no han acceptat aquesta petició. Per cert, que el butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui el cessament de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, després que dilluns, com ja hem contat, anunciarà la seua dimissió.
I alguna coseta més?
Anem a parlar d'una màquina d'arcade, com aquelles que s'utilitzaven per a jugar en els recreatius en els anys 80-90. Doncs és la imatge enguany de la campanya que ha llançat la Fundació Premis Rei Jaume I primer per a la 37 edició dels seus guardons. Uh-huh. En este cas, els personatges del xoc són els premiats enguany en eixos reconeixements. Diuen que el que busquen és visibilitzar que estem igual respecte a fa 40 anys, sí, s'ha invertit en innovació i en investigació, però estem a la cua del que s'està invertint a Europa. Han volgut simbolitzar-ho amb una màquina retro de fa 40 anys.
Doncs, companya, aquesta vesprada a partir de les 7 a la Brújula i a la Brújula Comunitat Valenciana vos escoltem amb molt més, amb totes aquestes notícies actualitzades.
Així és.
Gràcies i bon cap de setmana.
Ara, igualment.
Anem a continuar, que sona la sintonia del Rebost. Les 2:36, moment ara sí d'obrir les portes del nostre Rebost, el Rebost de la Comunitat Valenciana, que és tan ric com ampli, al llarg i ample. Sí, a la tardor i de cara a l'hivern tenim productes molt emblemàtics i molt de tindre precisament en el Rebost. Sí. Com que, doncs, com el torró, és que avui celebrem el Dia Mundial del Torró en aquest 7 de novembre. Anem a saludar a la nostra companya en la Vila Joiosa, Marta Llinares. Marta, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada, companyes, què tal?
Molt bé, quin bon dia per a celebrar el Dia del Torró.
Per menjar torró.
Ui, tots els dies de l'any.
Tots els dies són bons. Ja he escoltat ahir que vos encantava els quatre, eh?
Sí.
El torró.
Exactament, ens encanta el torró en totes les seues vessants, en gelat de torró, en les pastilles de torró que mengem. I és veritat que hi ha molta gent que diu és que jo no vull menjar-ne tot l'any perquè després s'aplega el Nadal i ja no em menges. Bueno, no em menges, però ja n'has menjat.
Claro. Jo crec que va davant, va davant. Sí. Diuen que el que va davant, no? Pues ja està.
Doncs sí, clar que sí. Doncs anem a intentar fer una connexió precisament amb l'alcaldessa de Xixona, no? Que és un poc el motiu d'aquesta entrevista, Marta. Estem intentant ficar-nos en contacte amb ella perquè precisament el municipi ha preparat moltes activitats.
Així és, des de Xixona al món sencer. És que el torró desperta tantes emocions, no? És saludable, és deliciós, ens encanta, no? A més ens recorda aquests bons moments del Nadal, en família, en amics. I, bueno, pues, des de Xixona demanen el 7 de novembre i cada 7 de novembre així no ho fan, que volen celebrar aquest Dia Mundial del Torró per moltes raons, per a celebrar-ho, per història i tradició, per les seues qualitats nutritives i saludables, que això que diuen que és dolç, està boníssim, però és bo, perquè el 70% del torró és ametla, i l'ametla té uns beneficis, unes propietats brutals per al cor, per al colesterol, per als ossos, per a la pell. Bueno, és que hi ha que menjar torró. Si és que hi ha que menjar torró, clar que sí.
Hem aconseguit fer-nos amb l'alcaldessa, anem a parlar amb ella, si et sembla, Marta, perquè tenim a Isabel al telèfon. Anem a veure si la saludem.
Isabel López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros.
Muy buenas tardes.
Estábamos aquí las tres diciendo que nos encanta el turrón y bueno, pues que todos los días son un poco el día, deberían de ser ese Día Mundial del Turrón, ¿no?
Sí.
Ah, genial, me parece una iniciativa fantástica.
Sí. Pero sí que está claro que en Xixona entonces tendrían todos los días que preparar ese grandísimo programa de actividades, ¿no? Porque hoy es un día importante en el municipio.
Así es un día señalado en el calendario como el Día Mundial del Turrón y nos sirve para tener un fin de semana, bueno, desde hoy todo el fin de semana, lleno de actividades pensadas para los más mayores, pero también para los más peques de la casa, todo para pasar un día muy agradable en Gijona e irse cargado del mejor turrón del mundo.
Claro, así nos avanzamos un poquito a la Navidad y ya podemos comprar estos turrones que luego, no sé si llegarán a la Navidad también, te digo, porque cuando ya los compras, ya los tienes ahí, muy difícil picar hasta Navidades. Pero bueno, un poco, ¿qué tipo de actividades habéis preparado, alcaldesa?
Pues esta mañana, por ejemplo, ha habido una cata, un maridaje de turrones con diferentes vinos, también con denominación de origen. Esta tarde tenemos un encendido de luces y el Belén. Tenemos un Belén precioso en la que se fotografían miles y miles de personas. Es un Belén a tamaño natural en un enclave privilegiado, muy bonito, con una cascada de agua natural y a los pies del castillo de la Torre Grosa. Es de verdad muy, muy bonito y viene muchísima gente a posta a ver este Belén. Y además diferentes fábricas han ofrecido visitas guiadas y las actividades. Hay algunas que están fijadas con hora y día, pero hay otras que se pueden adaptar a quien venga, ¿vale? Contactando directamente con las empresas que están ofreciendo catas, visitas, talleres. La verdad es que es unas actividades muy muy variadas.
Un Día Mundial del Turrón que se celebra en Xixona y que, bueno, que además de todas estas actividades que ahora seguiremos repasando y las razones, ¿no?, por las que celebramos este día, también es un momento para pues pedir a todos los ciudadanos y a todos nuestros oyentes en este momento pues que se sumen a esa petición para que la Asamblea General de la ONU pues declare oficialmente este Día Mundial del Turrón.
Sí, por favor, todos los que nos estén escuchando, porque es un proceso largo y no es nada fácil. Sí. Tenemos que sumar muchas firmas y muchos apoyos también a nivel internacional para que se dé ese paso de reconocimiento. Pero lo que sí que os puedo decir es que para nosotros es un día popular, es una celebración que ya se ha instaurado y que venimos celebrando desde hace años, además con un reconocimiento y un éxito que demuestra el cariño que tiene la gente a un producto tan nuestro como es el turrón y tan sentimental, porque si algo tiene el turrón también son muchos sentimientos y muchos recuerdos y algo que nos hace realmente ser felices. Así que sí, por favor, que todo el mundo se una a esta petición para que llegue a conseguir que se reconozca a nivel internacional el 7 de noviembre como el Día Mundial del Turrón.
Claro, sobre todo por ese trabajo que hay detrás de que hoy estemos un poco celebrando este día, todos esos maestros artesanos que además le dan al coco con esa innovación cada año, acercándonos esas novedades en su gran variedad. O sea, el trabajazo que hay detrás de instituciones y además de ellos mismos, de las empresas, es lo que pues puede hacer que hoy celebremos esto, claro.
Es que estamos hablando de un trabajo de siglos, haciendo el mejor turrón del mundo con los mejores ingredientes. Al final el turrón tiene poco secreto, es almendra, miel, sí, pero las manos de infinidad de maestros artesanos, el trabajo de muchas personas, de muchos emprendedores que han conseguido que este producto navideño, pero que cada vez va yendo más allá en el calendario y se trabaja mucho en la desestacionalización de su consumo, ha traspasado fronteras. Aquí tenemos empresas reconocidísimas que están exportando a medio mundo y abriendo nuevos mercados. Es decir, que desde una población en Alicante, con menos de 8.000 habitantes, hemos sido capaces, gracias a ese gran trabajo y a esa historia que nos avala, de tener un nombre reconocido a nivel internacional y empresas que desde la tradición, pero también trabajando en la innovación, como bien apuntabas, y sacando al mercado nuevos sabores, nuevos formatos, está consiguiendo siempre reinar en el paladar de todas las personas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Oye, Isabel, ¿y por qué en noviembre? ¿Por qué el 7 de noviembre?
Pues el 7 de noviembre viene a conmemorar que es cuando el turrón ya llegaba a las ferias y ya se comercializaba, ¿vale? Después de la recogida de la almendra, de su pelado, a la miel. Ahora es verdad que se puede consumir turrón todo el año. Yo, una de las cosas que más repito últimamente es que en Gijona tenemos las puertas abiertas de enero a diciembre. Cualquiera que venga en cualquier momento del año puede comprar turrón hecho en Gijona y llevárselo a su casa. De hecho, me consta que hay gente que viene y dice, bueno, es que he venido a hacer un trabajo, a hacer una gestión, pero es que he visto una turronería abierta y no he podido resistir a entrar.
Claro, es que
porque
es que
se lo llevo a mi casa y triunfo.
No comprar turrón, ¿vale? O sea, es que es un pecado.
Exacto.
Eso.
Sí. Exacto, así es. Entonces, el 7 de noviembre viene a recordar esa fecha como, ahora ya sí, pero es una manera de rememorar el trabajo de siglos y ese reconocimiento a la tradición.
Pues sí. Bueno, pues si no, hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Turrón, mañana, domingo, lunes que viene, cuando sea, que se acerquen a Xixona, que compren y consuman el turrón tan nuestro, tan autóctono, y desde luego que se preparen ya para las Navidades. Suerte para los familiares de los que vayan a comprarlo si queda algo en Navidades, y si no, que hagan otro viaje.
Exactamente, pueden venir cuando quieran, tenemos las puertas abiertas.
Isabel, alcaldesa, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hay que comer turrón.
Hay que comer turrón.
Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Bé,
això ens falta que ens diguen que sí. Hay que comer turrón, pues a nosaltres ens
que no
encanta.
Més,
som unes obedients. No sé quina de les tres és més obedient, eh?
Així en aquest sentit, estem ahí, eh?
Sí, jo crec que sí.
Som molt
obedients. Doncs això anem
a fer. Que anava a dir-vos,
sí.
Que és com una ara que estan tan de moda les barrites energètiques... Pues això és una natural.
És com una barreta energètica.
Energia
natural, perquè l'ametla no pot tindre més ametla i ser més sana, més saludable. L'ametla
és fruit sec en potència.
I algo tan artesanal, ja està, no falta més motius.
Així a la Vila Joiosa, que tenim també una fàbrica de torró artesanal, el seu propietari ens comentava que els equips de ciclistes, sobretot francesos, que venen a entrenar per les carreteres d'ací, a disfrutar també del bon temps, paraven i es feien un trosset de torró.
Mira,
com a
energia plus que adquirixes quan menges aquest trosset de torró.
Claro.
Que vam anar amb moltes ganes de menjar torró, vos ho dic, eh?
Sí. Quin és el vostre favorit?
El meu, el tradicional, el blanet.
El de...
Sí,
el
sí,
blanet,
sí. Sí,
jo
crec que també. M'encanta el blanet.
Sí?
Sí. Jo diria que també. Clar, després si entrem ja pues el de xocolate blanc, tal, estes virgueries...
Sí,
que les
varietats
pues,
que...
Sí, s'allunyen un poquet del tarro tradicional,
sí.
No? Però jo crec que és el clàssic,
el
de tota
teu,
la vida.
I el teu, Marta?
El meu és un que es fa... Bueno, que fora de la vila es diu de mazapán, sí. Però en la vila el diem de torró de neu.
Ah, sona molt bé.
Sí, i té un reposet així a Llima que es fa així.
Ai, que bon,
i així m'agrada molt. I també m'agrada el de xocolate, però uno que és... que no és el típic de xocolate que és com el xocolate en ametla, uh-huh. Sinó que és com el torró blanet, el torró de Xixona, que és el vostre, sí, favorit, però en praliné de xocolate.
Collins, això ja és una categoria superior
pues ja que estem aixina parlant, aixina que no s'escolta ningú, que el del 19 al 21 de novembre tenim xocolatíssima en la vila.
Sí, sí.
I jo crec que podríeu vindre i tastar algo de xocolate. Però
jo crec que sí, ja tardàvem, sí, en saber la data. Així que has dit del 19 al 20...
Del 19 al 21.
Del 19 al 21. I mira, som bé, perfecte, sí, per a comentar que fa no res, abans de començar el programa estàvem veient Andrea i jo així notícies interessants del món gastronòmic. Fixa-te, Marta, xocolate i vi tots els dies. La dieta que seguia la dona més longeva de la història. Va faltar als, sí, 122 anys i 164 dies. Va néixer a Arles, a França, aquesta dona... Jane Calment es diu, que és l'actual posseïdora del rècord mundial com a la persona verificada amb més edat de la història. I el seu secret per a viure tant era consumir xocolata i vi tots els dies. Així que anem a fer cas, anem preparant-nos i quan anem a xocolatíssima jo ja em refregue les mans perquè anem a anar ben carregades en tornar, perquè anem a anar, evidentment, en tornar cap a València ben carregades de xocolata.
Molt bé per a nosaltres i per a tota la ràdio.
Ai, doncs companya, si ens quedem degustant...
gràcies.
L'aire, Andrea i jo de moment, fins que fem com una compreta. Companya, fins la pròxima setmana.
Adéu,
bon cap de setmana. És que degustant l'aire, perquè així
es que
estem fent...
És cruel, eh?
És cruel, és cruel. Perdó, els nostres oients ens han de perdonar,
però com
és
el divendres, aquest cap de setmana, podem, sí, fer moltes cosetes.
Podem fer moltes cosetes, fem un repàs ràpid perquè són les 2 i 48 minuts i hem de parlar d'altres assumptes que ja hem anunciat i hem de fer-ho. I és que tenim jornades medievals molt interessants al AC. Es diu A la cura medieval en l'Alcora, 7, 8 i 9 de novembre a Castelló, on revivim el segle XIII amb un event que mescla el que feien en la vida quotidiana els artesans campesins, els guerrers, així que submergir-nos en la història és possible. A Torrevella tenim les tapes de Torrevella fins al 16 de novembre. Tenim també la mostra de gastronomia en Aspe, uh-huh, fins al 20 de novembre també, amb la possibilitat d'assaborir la millor cuina local. També les jornades de la cuina dels arrossos a Vinaròs, com dèiem a l'inici del programa, fins al 30 de novembre. I, per exemple, també la mostra gastronòmica de les setes. En aquest cas, ens anem d'endinsar en diferents espais a Segorb, per exemple, a Casa Alba, a l'Asador Aguilar, a la Tasca del Refugio. Una oportunitat perfecta a estos restaurants restaurant Segorbins per a gaudir de jornades gastronòmiques molt, molt especials. I tenim altres, però no tenim ja molt més de temps a comentar-los, però els comentarem en les pròximes setmanes. Ara fem una pauseta, Andrea, i ens endinsem en les llibreries. Què et sembla?
Vinga, perfecte.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
Avanzamos. La recuperación tras la dana continúa. Cada edificio, cada carretera, cada gesto de apoyo es señal de que avanzamos. No se trata solo de reconstruir, sino de unir y mirar adelante. Descárgate la app Infodana y consulta las intervenciones en tu municipio. Contigo hoy, mañana y siempre. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Gobierno de España.
Motius per a vacunar-se de grip i Covid-19 n'hi ha molts. Anna, Nico, Olga i Víctor tenen el seu. Protegir els altres comença per tu. Quin és el teu motiu? Més informació en la web de la Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer.
Les 2:51 minuts, abans de plegar a les 3 del migdia, volíem parlar-los que des d'ahir fins al pròxim 11 de novembre, en aquest cas estem celebrant les llibreries Fest de la mà del Gremi de Llibrers a València. Són unes jornades culturals i plenes d'activitats, però també plenes de reivindicacions d'un ofici que resisteix entre pantalles i algoritmes.
Així és, companya. Aquest festival, el Llibreries Fest, va néixer amb l'objectiu de recordar que aquests espais, les llibreries, han sigut i són encara els nostres espais de confiança per descobrir nous autors, per retrobar-nos també amb aquests vells favorits i deixar-se portar per totes aquestes històries. O això, almenys, ens han contat els usuaris que ens hem trobat en una del centre de València.
Algo que me llame la atención. Yo ahora voy mucho a la biblioteca y saco muchos libros. Entonces vengo porque venía de paso y me gusta entrar. He venido toda la vida y me gusta ver qué hay. Sobre todo las ofertas, que siempre encuentras alguna joya. Ayer conseguí un libro maravilloso. Estoy haciendo unos temas respecto a las civilizaciones y la humanidad a través de la agricultura. Bueno, ¿cómo empezó todo? Y me encontré un librazo maravilloso y lo estoy leyendo. Me va a costar, pero me lo voy a terminar. Pero me gusta siempre ver alguna cosa que me llame la atención. Me da igual lo que sea. Novela, ensayo, de policíaca, misterio, histórico, papel. Tengo de todo para electrónico, pero no puedo. No, me gusta el papel. Yo qué sé, es algo un poco sentimental, ¿no? Íntimo de cogerlo, va atrás, adelante, vuelves. La maquineta no me va demasiado.
Pues estaba buscando novelas en inglés. Así lees y recuerdo, te refresca también el idioma y me gusta. No sé, me gusta leer así también. Pues me gustan de intriga, no sé, me gusta ir probando de todo un poco, la verdad. Me gusta más en papel, pero sí que tengo un Kindle, pero la verdad es que, no sé, me gusta más las librerías de toda la vida. No sé, es diferente, la sensación es diferente. Que la verdad es que los libros de Kindle también son bastante cómodos de utilizar. Sí. Y, por ejemplo, personas mayores que no tengan... Mi madre, por ejemplo, tiene mucha artrosis en las manos, sí, y no puede con un libro, aunque parezca mentira, ya le pesa, y sí, con un libro está utilizando los Kindle y a ella le viene muy bien. Y siempre ha sido de libro de toda la vida, vamos. Sí, ¿no? Sí, es diferente, la verdad.
Doncs el paper continua, no? Uh-huh. Liderant, continua sent el format preferit dels valencians, segur. Bueno, molts no saben per què, però ho tenen, la veritat és que com hem escoltat ho tenen prou clar. El Llibreries Fest preveu encontres literaris, conta contes, tallers, presentacions, actuacions en moltíssimes llibreries per tota la ciutat i ho organitza, com diem, el Gremi de Llibrers. I hem estat precisament en la llibreria del seu president, una de les més mítiques de València, la Railowski, que aquest any, concretament en el mes d'octubre, va complir 40 anys. Escoltem Juan Pedro Font de Mora.
bueno, una trayectoria muy larga. Tengo que decir que desde el principio, ininterrumpidamente, hemos hecho trabajo cultural. No hemos parado de hacer exposiciones de fotografía, porque la librería está especializada en libros de fotografía, pero tenemos de todo. Se hacen exposiciones constantemente, presentaciones de libros, talleres de cine, de fotografía, de escritura creativa. Es decir, que la actividad ha sido bestial, y la verdad es que a veces lo piensas, miras atrás y dices, ¿cómo es posible que hayamos conseguido hacer tanto de forma ininterrumpida durante 40 años? Es un orgullo para nosotros.
Hem parlat en més llibres de València i tots ens diuen que obrir una llibreria és molt complicat, però no ens podem imaginar el complicat que és obrir una llibreria especialitzada en fotografia, com és el cas de Railowski.
La especialidad te limita mucho en, digamos, lo que es el mercado, o sea, porque lo que más se vende son libros de literatura o ensayo, y el libro de fotografía es un libro minoritario, y entonces mantenerse en esa línea y ser fiel a esa línea ha sido realmente un reto. De hecho, de librerías así prácticamente no queda ninguna en España.
Això sí, allí trobarem de tot, no només fotografia, sinó de tot, novel·la, policíaca, que dia antes la nostra amiga, però sobretot fotografia. I el més nou en quant a fotografia que trobarem allí a Railowski és el fotollibre, és el que està triomfant, és tot un boom en el sector. Són llibrets fets sense text, només imatge, i que són una espècie de diari íntim dels propis fotògrafs, dels autors. Un boom bestial que té a veure amb el que no ens oferís el telèfon mòbil, perquè el llibre en paper et permetís fer una lectura diferent al que fem amb el format digital. De fet, en molts centres educatius es manté el llibre en paper degut a aquest component cognitiu del que ens parla també Juan Pedro Font de Mora, però ens conta per què, perquè està sent un boom això del fotollibre.
El móvil tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos peligros, porque no pensamos cuando hacemos la foto, y a veces también las fotos son mucho de postureo. Entonces, para hacer una foto inteligente hace falta pensarla y no disparar constantemente, y en eso, por ejemplo, ahora ha salido un libro de ensayo que se llama Disparos Contados, que es un poco pensarse cuando haces una foto como si fueses la analógica, cuando el carrete era solo de 36 tomas y no podías tirar más de 36 fotos, porque luego el carrete lo tenías que revelar y tenías que pensar bien la foto. Entonces yo creo que hay que pensar con el móvil o con una cámara digital, pero pensando en que tienes pocas tomas, para pensar bien cuando haces el disparo fotográfico.
I ese seria el secret del fotollibre.
Sí.
Molt interessant, no el coneixia. Bé, els llibres són els guardians del paper, del format original, no? Però han d'estar sempre, sempre actualitzant-se. Jo diria que cada dia, no? Molts canvien els llibres de posició o arriben nous llibres als establiments cada dia, però què és el que no canvia? Què és el que es queda igual?
Pues yo creo que lo fundamental y que no hay que perder es el contacto con la gente, con el cliente directamente. Porque, por ejemplo, en mi caso, muchos clientes son amigos, se han hecho amigos a lo largo del tiempo. Entonces, el tema presencial, que con el mundo digital que estamos, que todo es venta online, venta por internet, el contacto con la persona es fundamental. Y yo tengo que decir que parte de mi familia son mis clientes.
Pues ja ho diu.
Molt interessant, jo no coneixia, i de fet passaré per la llibreria, en aquest cas de Juan Pedro, de Pierre Railowski.
Està per la zona de la Gran Via, Marquès del Túria, i la tenen des de fa 40 anys, que aquest ha sigut aquest mes d'octubre va ser el seu aniversari, i per molts més segur.
Exactament.
Perquè això té molt de futur.
I sobretot per les activitats, com deien, culturals que engloben a aquestes llibreries, que hi haurà de tots tipus, només hi ha que veure un poc i rebuscar. Exacte. Per les nostres preferides per a unir-nos algun d'ells.
Sí, tenen el programa en la pàgina web del Gremi de Llibres de València, i ja saben que ho tindran fins al pròxim 11 de novembre. Jo diria que en pràcticament totes les llibreries de la ciutat, pel matí i per la vesprada, segur que tenen alguna activitat interessant, i si no, només en pegar una volteta per allí i descobrir nous llibres, nous noms, ja tenen suficient.
El llibreri és festa, tant de bo agafen aquesta iniciativa a altres municipis i altres ciutats, perquè m'ha paregut molt curiosa, i segur que en tenen i en tindran diverses i vàries i d'altres tipus, però sí, per a impulsar les llibreries, clar que sí. Companya, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu. Gràcies també a vostès per acompanyar-nos. Apleguem a les 3 del migdia. Es queden ara molta més informació així a Onda Cero. Desitgem de veritat que passen molt bon cap de setmana, i el dilluns a les 2:30 tornem així a Comunitat Valenciana en la Onda per a fer un repàs del més important i interessant que passa així a la terreta, a la Comunitat Valenciana. Adéu.
Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.